COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. El futbol ens encanta perquè sovint ens depara escenaris inesperats. Si ens diuen al mes d'agost que un Barça sense fair play i amb nou entrenador arribaria al Bernabéu a finals del mes d'octubre líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid de Mbappé, Vinícius, Bellingham i companyia, l'equip campió d'Europa i de Lliga, i que arribaria, a més, amb la sensació de que perfectament podria guanyar demà perquè està jugant millor que el Madrid, segurament no ens ho creiem. Dit això, ja sabem que un clàssic és un clàssic, que el Real Madrid és el Real Madrid i que tampoc necessita estar jugant bé per guanyar-li a qui sigui. Així que seguirem elaborant tot tipus de teories i prediccions a les properes hores fins que demà comenci a rodar la pilota a partir de les 9. La nit de dissabte a diumenge, per cert, canvia l'hora, dormirem una hora més a veure qui té dolços somnis i qui té malsons. Real Madrid-Barça, demà a partir de les 9 al Santiago Bernabéu, el Barça 3 punts per sobre del Real Madrid, no es recupera Eric García, sembla que l'únic dubte respecte a l'11 és si Flick repeteix l'equip que va golejar el Bayern o si entra Olmo per Fermín. Al Real Madrid recordem les baixes de Courtois i Rodrigo, tot apunta que Ancelotti jugarà amb dos puntes i amb Camavinga i Tchouaméni al mig del camp. De seguida la prèvia del clàssic amb les novetats dels equips, les rodes de premsa de Flick i Ancelotti i tot el que envolta el partit. La jornada primera, que s'obre avui amb l'Espanyol-Sevilla a partir de les 9 a Cornellà al Prat. Els dos equips arriben ferits després de caure golejats a l'Espanyol a Sant Mamés i al Sevilla a Montjuïc. Puado arriba a la cita. El Girona visita demà la Unió Deportiva a Les Palmes. Abel Ruiz no arriba, Van de Beek sí, està a la llista, també Blin. Ivan Martín estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. La selecció espanyola femenina té partit amistós avui a partir de les 10 de la nit al Mendralejo a Badajoz contra Canadà. I al marge del futbol, en bàsquet, tenim partit d'Eurolliga avui al Palau, Barça-Svel Vilherban, en handbol, nova victòria del Barça a la Champions, Barça 32, Magdeburg 26, 6 de 6 pels d'Antonio Carlos Ortega, intractables. En hoquei patins, tenim aquest cap de setmana la Copa Continental a Portugal amb la presència de l'Igualada, que juga demà semis contra l'Oliveirense. En futbol sala tenim derbi, diumenge a la tarda Santa Coloma-Barça, i tenim també motos i cotxes aquest cap de setmana. Motos a Tailàndia, Marc Márquez ha dominat els entrenaments de avui, la cursa de MotoGP diumenge a les 9 del matí i Fórmula 1 a Mèxic, la cursa diumenge a les 9 de la nit. Avui farem el debat del clàssic amb el Toni Freixa i l'Elias Israel i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. Avui les tres preguntes són iguals. En clau Barça, guanya o no guanya el Barça demà al clàssic? Creieu que sí que guanya el 71%? Hi ha confiança que no guanya el 29%. En clau espanyol, li guanya o no avui al Sevilla? Creieu que sí el 65%, que no el 35%. I en clau Girona, si el Girona guanya demà a Les Palmes? Creieu que guanya el 50%, que no l'altre 50%. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota és la pilota del clàssic, ja roda Esports Cope.
Hay apps que te dicen si estás enamorado midiendo tu ritmo cardíaco y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10. Comencem el programa d'avui divendres i anem ja de cara amb la prèvia del clàssic. Com tots sabeu, la cita demà a partir de les 9 de la nit al Santiago Bernabéu, aquest Real Madrid-Barça, per tant, tots pendents del tiempo de juego. Busquem les novetats del Barça abans que res amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que l'equip s'ha entrenat aquest matí i l'entrenament ha trigat a començar perquè Flick ha estat bastanta estona reunit amb els seus jugadors, no?
Sí, s'ha retrasat uns 45 minuts l'entrenament perquè han fet sessió de gimnàs i també anàlisis del rival. El jugar cada 3 dies, ja ha explicat Flick que les càrregues dels entrenaments són menors i aprofita per fer més treball de sala de reunions i en aquest cas per preparar el partit de demà contra el Real Madrid.
Després et demano la Loto Flick, el possible 11, però pel que fa a les novetats esportives, l'única cosa destacada és que Eric García no arriba per la cita.
S'espera la mateixa convocatòria sense Eric García, la donarà demà, després d'una sessió a Barcelona, volen cap a 11:45, per tant, el dubte serà, Joan, a la mitja punta, després ho comentem a la Loto Flick.
Perfecte, doncs escoltem el tècnic alemany del Barça, Helena, que l'he vist molt confiat en els seus futbolistes i amb ganes de clàssic, eh?
Sí, s'estrena en un clàssic oficial com a entrenador al Bernabéu. Aquest estiu ja es va enfrontar al Madrid en la gira americana i va sortir-ne victoriós 2-1, però el de demà és una altra història. És conscient de la magnitud, de la repercussió mundial d'un Madrid-Barça. Mira que n'ha viscut de clàssics a Alemanya, a la Bundesliga, però diu que no són comparables a aquesta rivalitat contra els blancs. Està ocupant Flick tots els elogis després de golejar 4-1 al Bayern, d'espantar els fantasmes d'una vegada per totes en Champions. De fet, la porta, la llotja, en el postpartit, m'explicaven que estava eufòric i que no parava de cridar quin entrenador que tenim, quin entrenador que tenim. Però avui l'he preguntat al tècnic alemany per això dels elogis, abans del clàssic, si és un extra de pressió, si creu que el debiliten, i ell, escolta, Joan, no es deixa emportar, per l'eufòria del moment, pels resultats, prefereix ser prudent. Això sí, té moltes ganes de demà.
It's a big change.
És un gran canvi també pel que fa als aficionats aquí a Barcelona, a l'estadi, la connexió amb els jugadors, amb l'equip, és molt gran i m'encanta, ho adoro. I és per això que juguem a futbol, és per això que ho donem tot per guanyar també el Clàssico, perquè aquesta és la nostra feina. Quan jugues a futbol, doncs el que vols és jugar aquest clàssic, però és el verdader clàssic. A Alemanya també tenim uns quants que anomenem els clàssics, però no és el mateix que un Barça-Madrid o un Madrid-Barça. És el clàssic i tothom està content.
Doncs ja sap de què va això del clàssic Hansi Flick, que sembla, o almenys això diu, no en té ni idea, és aliè a les polèmiques, en aquest cas, de l'arbitratge en un Madrid-Barça. Una seqüència comentada en roda de premsa, Joan, ha estat quan li hem preguntat a Flick si era conscient que al Bernabéu passaven coses inimaginables a nivell d'arbitratge. Ell primer s'ha sorprès, ha mirat el cap de comunicació, el Sergi Nogueras, li ha preguntat si era correcta la pregunta i després ha respost que ell ja hi va jugar fa molts anys com a futbolista amb el Bayern i no hi va passar res. I després sí que s'ha mullat més quan li hem preguntat per la seva opinió sobre els vídeos de Real Madrid Televisió criticant els àrbitres. En aquest cas, el que ha rebut és el de demà, el col·legiat Sánchez Martínez. Això ja ha fet.
We will not do this.
Doncs nosaltres no ho farem, això no ho farem nosaltres. Crec que els àrbitres tenen un treball difícil. Aquesta no és la meva feina. La meva feina és preparar bé els jugadors. He tingut bones experiències amb els àrbitres aquí a la Lliga, no tinc problemes amb ells. Concentreu-vos en la vostra feina, en el vostre rendiment, no en els àrbitres. Nosaltres no podem canviar aquestes coses. I si hi ha un assistent de l'àrbitre que doncs, xiula alguna cosa o assenyala alguna cosa que no està clara, doncs es podrà comprovar. Hem de guardar la nostra energia i concentrar-nos en el nostre rendiment, no en el que faci l'àrbitre.
Com és normal, a Flick no li agrada o no li sembla normal que es facin vídeos preventius criticant les actuacions dels àrbitres abans dels partits i abans d'un partit d'aquesta magnitud i envergadura. I hi ha un aspecte que es parla molt tàcticament sobre el partit de demà, Helena, que és el fet de que el Barça jugui amb la línia defensiva tan avançada. Si això demà pot ser especialment perillós tenint en compte que el Real Madrid té dos bales al davant com Vinícius o Mbappé, no?
Sí, que jugaran els dos i que a més ja va avisar sobretot Vinícius en el partit de Champions punts contra el Borussia Dortmund. El Barça és l'equip que més vegades deixa el rival en fora de joc i evidentment se li ha preguntat per l'estil a Flick, si l'estil tan valent és innegociable o és una mica temerari contra el Real Madrid. Ha respost una mica en la línia del que ja va contestar contra el Bayern. Sí, la idea està clara, però amb matisos en funció del rival.
Nosaltres tenim el nostre sistema de joc. Contra el Bayern ho vaig dir. Vaig dir que havíem de millorar algunes coses i es tracta d'això. Cada partit que juguem després, doncs ens adaptem al que, ve el proper partit i això és el que farem contra el Real Madrid. Els altres equips de la Lliga amb qui ens hem enfrontat, doncs és el mateix. Tots tenen jugadors molt ràpids i ara juguem contra el Real Madrid. És un equip doncs, amb els seus jugadors tan ràpids, però al cap i a la fi jo tinc plena confiança en el meu equip, ho han fet molt bé, hem de continuar, tot i que hem d'adaptar algunes situacions.
Doncs plena confiança en l'equip. Flick, que no es queixa mai, tampoc s'ha queixat per tenir un dia menys de descans que el Real Madrid. I una imatge que és que ha estat parlant una estona amb Lamine Yamal a l'entrenament, preocupat una mica doncs, pels bràquets que porta el jugador, que demà, per cert, n'estrenarà uns de nou. Uns de nous que en principi seran de color blaugrana.
Ah, sí?
Per l'ocasió, sí.
De color blaugrana?
Sí, sí, això m'han dit que portaran unes gomes... Bueno, saps que es poden posar gomes, no? Doncs la idea és que posessin unes gomes blaugrana. Sí. No sé si finalment s'acabarà confirmant, però són uns bràquets que li ha fet una marca de joieria d'aquí de Barcelona, de Catalunya, que es diu Tugeis, i demà Lamine Yamal doncs, segurament serà protagonista. Ja veurem si els bràquets acaben sent amb alguns colors blaugrana, però era la idea. Igual que també el Barça, recordem, portarà el pit a la samarreta Coldplay. Mm. És el grup musical que va posar la banda sonora del millor Barça de la història, aquell Barça Guardiola.
Això ha dit Flick. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
I els futbolistes què diuen?
Doncs hem escoltat a les últimes hores, i ahir es va ser el Media Day amb les televisions en drets, hem escoltat i hem triat a Sportscope dos talls de dos jugadors que es disputen la tercera posició al mig camp. Potser l'únic dubte no, d'aquest 11 que és Dani Olmo i Fermín López. Dani Olmo ha parlat a TV3, ha dit que la seva arribada va ser clau. Hansi Flick, que gràcies a ell va arribar a Camp Barça, diu que ha vingut al Barça per jugar partits com el Clàssic, que està per ser titular, i parla així del que serà el seu primer Clàssic com a blaugrana.
Jo crec que en un partit d'aquests no hi ha favorit. Quasi mai. Jo crec que és el millor partit a dia d'avui que es pot jugar tant a la Lliga com a Europa i bueno, nosaltres no pensem si som favorits o no. Sabem que els hi podem guanyar amb les nostres coses, amb les nostres idees i això és el que volem demostrar el dissabte.
I Fermín López, segurament el favorit per entrar a aquest 11 i acompanyar Casado i Pedri al mig camp, parlava a la televisió a Gol i deia que els dos arriben amb bona dinàmica, sobretot després de les victòries en Champions, avisa del perill del Real Madrid, Fermín López, sobretot de Vinícius i sobretot quan es diu que el Madrid no està jugant bé.
Sin ninguna presión, somos el Barça y tenemos que ir a ganar, obviamente, pero no vamos con ninguna presión de fantasma del pasado ni nada y... Intentaremos prepararlo y competirlo lo mejor posible. Es que Madrid, lo que tú dices, parece que está jugando mal, que no está fino, pero en cualquier jugada tiene jugadores muy desequilibrantes y te pueden marcar el partido. Bueno, creo que hay muchos, pero quizás Vini pues está haciendo buenos números y grandes partidos el otro día también y bueno, tendremos que intentar que el Clàssico pues, no li salga tan bon partit.
I a la porteria, que potser fa 10 dies hi havia dubtes, on Chesney, el porter que es va fitxar per substituir a Marc-André Ter Stegen, ha dit a la televisió de Polònia que ell entendria que Iñaki Peña fos titular, que de fet ell, si fos l'entrenador, si fos Hansi Flick, posaria demà a Iñaki Peña com a titular al Clàssic.
Doncs vinga, Helena, tu tanques amb el possible 11, tinc ganes d'escoltar-te, a veure si poses a Fermín o a Olmo a l'equip titular.
Doncs és el gran dubte, però jo mantinc a Fermín. Olmo va reaparèixer a la segona part, però Fermín va fer un gran partit contra el Bayern. De fet, se li ha preguntat directament a Flick i ha recordat que va participar en 3 dels 4 gols. I estic amb el Víctor, que també ho comentava. És el que crec que té més números. Per tant, un 11, si Chesney diu que Iñaki Peña ha de ser el titular, que si ell fos entrenador el mantindria, no estic jo per desmentir les paraules del porter polonès. Per tant, mantenim a Iñaki Peña, en defensa Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez i Valde, el doble pivot a mig centre Casado amb Pedri, per davant Lamin a la dreta, Rafinha a l'esquerra, Fermín de mitja punta i Lewandowski de nou, Rafinha, que ve de marcar 3 gols. Per tant, jugant aquest 11 et sona perquè és el mateix que va guanyar, que va golejar el Bayern de Múnich, i aquesta és la meva aposta.
La llista demà, i demà també viatge cap a Madrid. Condis, gràcies, que vagi tot molt bé.
I demà no hi ha dinar de directives, que ja és habitual, eh? Seria notícia que n'hi hagués, perquè ja saps que en els clàssics, en el Barça-Madrid, arrel del cas Negreira, s'ha deixat de fer aquests dinars de directives.
Es trobaran directament a l'estadi al vespre. Gràcies, Condis.
Així és, una abraçada.
Adéu, Víctor.
Adéu.
Que vagi bé. 3:21 minuts de la tarda, pausa, i de seguida busquem les novetats al Madrid.
Les carteres Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja sabem com està el Barça, volem saber ara com està el Madrid. Anem a Cope Madrid amb el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, pues como todo el mundo sabe, el Real Madrid que ha perdido esta semana a Courtois, a Rodrigo, y no sé si hay dudas respecto al 11 o lo tiene Ancelotti bastante claro.
Él lo tiene claro, lo que pasa es que hoy no ha querido dejarlo claro, al menos en rueda de prensa. Le han preguntado si estaba preparando algo, ha dicho sí, pero no te lo voy a contar ahora, lo verás mañana. O sea, sí, más o menos lo que decía Zidane, tú verás mañana, ¿no?
Yeah.
Sí, pero yo creo que está claro, como venimos contando en el partidazo de la cadena COPE estos días, va a volver al 4-4-2 con la baja sobre todo de Rodrigo, que es el único que podría alterar esa posibilidad de jugar con 4-3-3. Así que las bajas son 4 seguras, la de Rodrigo y la de Courtois, que se suman a las ya conocidas de Carvajal y Álava. Y el equipo, pues con Lunin en la portería, que va a tener 2 partidos como mínimo para suplir a Courtois, con Lucas Vázquez en el lateral derecho, con Mendy en el lateral izquierdo, Militao y Rüdiger como pareja de centrales, centro del campo. Mi idea es que es Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Jude Bellingham con Mbappé y Vinicius arriba.
Bueno, mucho músculo en el centro del campo, Mel. Mucho músculo en el centro del campo y gente muy rápida arriba,
Músculo y con calidad. Sí. Estamos hablando de Valverde, que tiene disparo, que se asoma a la frontal. Estamos hablando con un Camavinga que rompe líneas. Estamos hablando de un Jude Bellingham que tiene más trabajo que goles esta temporada, pero que también se acerca al área. Tchouaméni, digamos, como el ancla por delante de la defensa, y lo demás, pues bueno, va a ser un partido, se presenta ciertamente atractivo. Esa es la idea que tenemos a falta de un día. Ya te digo que Ancelotti ha querido guardarse algunas en la manga. Algunos hablan de la posibilidad de Modric, yo le veo más en la segunda parte que en la primera, y algunos otros hablan de una posibilidad de meter a Militao en el lateral derecho. Yo esa opción no la contemplo, al menos de inicio del partido.
Bueno, ¿qué palpas, qué sensaciones hay? Que el Real Madrid está bien de resultados, pero las sensaciones futbolísticas no acaban de ser buenas del todo.
Sí, por sensaciones, evidentemente el Barça llega mucho mejor que el Real Madrid, aunque, bueno, los 30 minutos que hizo el conjunto blanco ante el Dortmund en Champions el pasado martes, pues ha subido las pilas y la adrenalina de toda la afición. Pero ya sabes, Joan, que hemos vivido muchos clásicos y que nada tiene que ver cómo lleguen, ni futbolísticamente ni en la clasificación, porque luego son los detalles los que marcan los partidos. Así que si hablamos solo de momento futbolístico, el Barça sería favorito, pero eso no te va a hacer ganar mañana el partido. Y luego, bueno, yo creo más que en los momentos, creo en las rachas de los últimos años, de las últimas temporadas, y ahí el Madrid, en el Bernabéu sobre todo, que yo creo que eso marca diferencias tanto cuando juega el Barça como local o el Madrid como local, en este caso en el Bernabéu, son puntos a favor más incluso que el momento en el que llegue cada equipo.
Vale, ya ni te pregunto, ¿se va a llenar el estadio? Claro.
Sí, bueno, y con unas entradas, ya sabes, la más barata 130 euros, así que... estaban avisados los socios y los aficionados y el público en general, que la mayoría se van a quedar fuera porque la capacidad será para en torno, el aforo llegará a lo mejor a 78 como máximo y bueno, pues completo evidentemente.
Perfecto.
Un partido más del siglo que vamos a vivir.
Sí, hombre, de los muchos que vivimos cada año.
Exactamente.
Venga,
lo que no gusta tanto aquí en Madrid es el arbitraje.
Ah, bueno, ya.
Sánchez
ya,
Martínez.
Por eso ya tampoco te pregunto porque no, como no gusta ninguno, tampoco.
Ninguno de los que les pita, que son siempre los mismos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, va a ser el séptimo clásico para Sánchez Martínez, que ha repartido en ese aspecto guarismos, 3 victorias para cada uno.
Sí, después hablamos un poquito del árbitro. Mel, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Abans, Gil, bona tarda.
Bona tarda, Valleri. ¿Posaràs el vídeo de Real Madrid?
No. No, en parlarem, però no el posarem.
Vaya,
no.
Por Dios.
Si volem escoltar Ancelotti, què ha dit el tècnic del Madrid aquest matí, Gil?
Guanya el Barça, fixa, ¿eh? Valleri, felicitats per la victòria.
Ok, sí, sí.
No, sí, sí, és que he vist un flic, o he escoltat, millor dit, un flic entusiasta, i he vist un Ancelotti una mica més ennubulat, apagadot. 19 preguntes avui pel tècnic del Madrid. Hi havia algun no habitual a la sala de premsa de Valdebebas, però tampoc és que s'hagi obert gaire la xeta de les preguntes. Un Ancelotti distès, potser sí, però no tan distès com d'altres ocasions. Però per si de cas, hi ha pregunta del gran Melchor Ruiz, declaració d'intencions. És veritat que el Barça arriba llançat, però això no li preocupa a Carleto.
No, yo creo que la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
Bueno, ja veurem dissabte a la nit. Ha afegit també que l'equip blaugrana ha canviat l'estil en Flick i que ara juga més directe i que no és problema que el Barça jugui amb la defensa més o menys avançada perquè, diu, el Madrid té recursos per afrontar totes dues possibilitats. Un partit que pel tècnic madridista no té favorit i que tindrà moments a dominar i moments de ser dominat. Que la progressió de Lamine és indiscutible, però que el Madrid s'ha de centrar en fer el seu joc i, com deia Mel, Ancelotti té una idea. No ha dit quina, però té una idea. El que passa és que després, parlant de les crítiques i la pressió, ha matitzat i ha dit que les seves idees i plantejaments els contrasta amb els futbolistes.
No le doy mucha vuelta. Quiero primero aclarar mis ideas, y tengo que aclararla muy rápida y después intentarla de explicar de la manera mejor a los jugadores, compartiendo también con ellos. Me gusta muchas veces saber lo que piensan los jugadores de la estrategia idónea para cada partido.
L'estratègia, que no cal dir-li res en especial a Mbappé, perquè ha jugat moltes vegades contra el Barça i sap el que ha de fer. El resum de tot plegat, 3 preguntes sobre Mbappé, 2 sobre Bellingham, 2 més sobre Vinícius.
Inevitablement, sempre passa, abans del Clàssico, també ens fixem en qui és l'àrbitre. Com sabeu, és Sánchez Martínez. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Un àrbitre que, com acaba de dir el Melchor Ruiz, no li agrada al Real Madrid, això tampoc és notícia, i que tampoc és notícia, ja té el seu vídeo preventiu a Real Madrid Televisió.
I serà el 7è Clàssic de la seva carrera. Sánchez Martínez Manolete, pels amics, per la seva semblança amb el mític torero del Col·legi Murcià, és l'àrbitre escollit per xiular el Real Madrid-Barça al Santiago Bernabéu. Molts diuen que és el millor àrbitre espanyol del moment, amb una àmplia trajectòria internacional, compleix una dècada a primera divisió i el seu balanç dels clàssics és de 3 victòries per cada equip. El més recent, 9a jornada de Lliga de la temporada 2022-2023, amb 3-1 per l'equip d'Ancelotti. Serà la primera vegada que xiuli el conjunt blanc aquesta temporada, si bé va estar en el debut del Barça a la Lliga a Mestalla amb victòria culer per 1-2. És un àrbitre que no agrada al Real Madrid, ara ho deia el Melchor, ja ha tingut el seu vídeo de cortesia a la televisió del club, repassant el seu historial i alguns errors que el van perjudicar en el passat. Segons Real Madrid Televisió, en Sánchez Martínez, l'equip blanc només té un 60% de victòries pel 76% del conjunt blaugrana. Al VAR estarà Muñiz Ruiz, el gallec va estar sobre la gespa de Montilivi en la golejada del Barça a Girona per 1-4.
Que tingui sort i sobretot encert. Sánchez Martínez demà al Santiago Bernabéu. Aquí tots podem tenir les nostres sensacions abans de que comenci el partit, però les que no tenen ni colors ni sentiments són les cases d'apostes. Apostes que Gil aquí donen com a favorit de cara al partit de demà.
Doncs mira, si t'hagués de donar un titular et diria que la victòria del Barça davant del Bayern i lo de Courtois ha descol·locat a les cases d'apostes fins al punt que estan una mica sobre la marxa i no ho tenen pas clar. Per què? Abans de dimecres hi havia un favorit clar, que era el Madrid. però a mesura que estan passant les hores, la cotització de la victòria blanca està pujant. Abans de dimecres estava sota els 2 euros. Hem començat el divendres a 2,05 i ja està a 2,10. I subiendo. És a dir, cada vegada veuen el Madrid menys.
Però continuen veient el Madrid favorit.
Sí, sí, 2,10 okay. La victòria del Madrid, 4 euros l'empat, 3,10 la victòria del Barça. I el que sí tenen segur els tipsters és que la peli serà de tiros. Perquè quan tu et vols doblar UX, X2 o U2, el normal és que l'opció més barata sigui l'UX o el X2. Doncs bé, aquí el que tenen clar és que o guanya el Madrid o guanya el Barça. 1,22. No perd el Madrid a 1,36. No perd el Barça a 1,70. Qui obrirà el marcador? No hi ha secrets. Mbappé, l'opció més probable pels brokers, per davant de Vinícius i de Lewandowski. Qualsevol altre jugador que marqui en qualsevol moment per sobre dels 3 euros. Alerta aquí. Opcions interessants. Gol de Rafinha en qualsevol moment, 3,25. Gol de Dani Olmo en qualsevol moment, 4,75. Valverde o Modric van per sobre dels 7 euros. I veuen clar, quota de 3,20, que tots dos equips marquen. Si entrem en resultats, tornen els dubtes. Normalment el marcador més barat està a 6-7 euros. Doncs bé, l'1-1 està a 8,50 i el 2-1 pel Madrid a 9,50. La resta ja van per sobre dels 10 euros. Marcadors curiosos. 5-2, com dimarts, 51 euros. 1-4, com dimecres, 41 euros. El 0-0, altíssim, 23 euros. Si teniu fe, endavant. El 0-5, a 126 euros per euro apostat. I el 2-6, per sobre dels 200. I atenció, parlant de Sánchez Martínez, es veuen venir targetes i moltes. I tenen una quota de riure que hi haurà mínim una targeta vermella i que un dels dos equips no acabarà amb 11. Al capdavant dels lenyeros, Gavi, 2,20 si veu targeta, Camavinga, 2,30, Vinícius, 2,40.
3:32, de seguida fem el debat del clàssic amb Toni Freixa i Elias Israel.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servionda Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-0600. Repeteixo, 93-646-0600 o a barcelona.servionda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servionda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Obrim el debat del clàssic amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, i avui tenim també a l'Elias Israel. Què tal, Elias?
¿Qué tal? Buena tarde.
Buena tarde. Ya sabemos que en un clásico siempre puede pasar de todo, que muchas veces no tiene por qué ganar el equipo que llega mejor o con mejores sensaciones, porque tenemos un montón de ejemplos en los últimos años de un Barça que no ha llegado bien y ha sido capaz de ganar en el Bernabéu. Pero bueno, os tengo que preguntar de entrada por las sensaciones que tenéis de cara al partido de mañana. Toni, ¿cómo son las tuyas?
Son muy buenas, pero son muy buenas no por el partido de mañana, sino por lo que el equipo lleva demostrado en este arranque de temporada. 43 goles a favor en 13 partidos, son 11 victorias y 2 derrotas. Las 2 derrotas han sido en circunstancias, digamos, que se pueden justificar. Es un equipo que sabe a lo que juega, que sabe qué es lo que quiere hacer tanto con balón como sin balón, que tiene los roles dentro del equipo muy bien definidos, que cuenta con gente de la casa que entiende muy bien lo que significa jugar con el escudo del Barça. Vamos, un equipo en dinámica positiva y, por lo tanto, si a todos los rivales hemos podido plantar cara y sobre la mayoría hemos podido pasar por encima, pues pensar que en el Bernabéu puede suceder algo parecido.
Elías.
Pues mis sensaciones son las de un partidazo, las de vivir un acontecimiento único, porque estamos viendo a un Barcelona impresionante e inesperado, seguramente por las expectativas del verano, con la llegada de Mbappé al Real Madrid, y a partir de ahí, pues creo que estando el campeón de Liga y el campeón de Europa en liza, que a pesar de no haber empezado bien en sensaciones futbolísticas, pues sigue agarradísimo al liderato y con posibilidades de igualarlo. Y después de una exhibición como la que hizo en los últimos 30 minutos frente al Dortmund, pues creo que llegamos a un clásico espectacular, donde creo que el factor Bernabéu también es muy importante.
Sí, sí. Os pregunto ahora por el guión de partido que esperáis, Toni, porque este Barça es verdad que quiere tener el balón, jugar en campo contrario, pero es un Barça un poco distinto al de las últimas temporadas, ¿eh?, a nivel de idea futbolística.
Sí, está claro. Yo creo que un poco podemos, salvo justamente el último partido del Barça, en el que supo aprovechar el espacio a la espalda de la defensa del Bayern. Normalmente el Barça lo que trata es de avanzar las líneas, de ocupar el campo adversario, de dominar, pero claro, justamente ese plan de partido es el que le va bien al Madrid.
Claro.
O sea, hay que ir con mucho cuidado con esa manera de jugar. El otro día Hansi Flick se quejó del gol que nos marcó el Sevilla, que fue el 4-1, y se quejó en rueda de prensa, porque es justamente lo que hay que tratar de evitar con un equipo que corre muy bien a la espalda y que te suele matar al contraataque, ¿no? Entonces, bueno, estoy seguro que van a ser dos equipos que se van a mirar con mucho respeto, eso es evidente, y que el devenir del partido va a determinar la confianza de cada uno.
Sí, se comenta mucho ese aspecto del juego, Elías, el Barça tira la defensa tan adelante y busca tanto dejar en fuera de juego al rival que, claro, teniendo el Madrid dos futbolistas como Mbappé y Vinicius, pues peligrosísimo eso,
Sí, eso sería gloria bendita para esos dos jugadores por sus características. Yo tengo primero la duda de si Ancelotti va a querer cubrirse mucho metiendo a Tchouaméni, Camavinga y Valverde. Y entonces creo que eso cambia el guión de partido absolutamente, porque eso es de alguna manera ceder la posesión al Barça. Sí creo que si el Madrid tiene la actitud durante, aunque sea pocos minutos del primer tiempo frente al Dortmund, pues el Barça le puede pasar por encima. Y sí tengo la sensación de que si el Barça tiene la pájara que tuvo durante 15-20 minutos contra el Bayern, dejándose dominar de esa manera, el Madrid le puede hacer trizas.
Un par de aspectos concretos respecto a los onces. Toni, ¿por quién crees que va a apostar Flick y por quién apostarías tú? Que parece que la única duda en el once inicial del Barça es si repite el once del Bayern, o sea, con Fermín, o si da entrada a Dani Olmo.
Sí, yo creo que va a seguir confiando en Fermín porque el partido seguramente lo exige y Fermín es más versátil, sobre todo en labores defensivas. No hay que olvidar que estamos jugando en el Bernabéu y contra el Real Madrid. Aunque a mí me gustaría ver en el equipo a Dani Olmo el mayor número de minutos posible. Entiendo que está volviendo de una lesión y quizá no es el mejor momento para darle desde la titularidad la salida en el equipo. Pero sí que me gustaría ver a Dani Olmo con mucha participación en el juego, porque es el que nos puede acabar marcando la diferencia para llevarnos los tres puntos. Yo tengo muy claro que, no en este partido, en todos, pero en este partido me hace especial ilusión y a todos los culés nos la hace, es ir a por los tres puntos. O sea, un empate sería un buen resultado porque dejaría la clasificación igual que como está, pero es una muy buena oportunidad. Y creo que Dani Olmo eso nos puede dar ese valor añadido, ¿no?
Okay. En el Madrid, un poco lo comentabas, Elías, el tema está en ver si mete a Modric o si apuesta por un centro del campo más de músculo con Tchouaméni y Camavinga.
Sí, sin lugar a dudas. Yo pienso que Tchouaméni y Camavinga, uno de los dos, desde mi punto de vista, debería ser suplente. Está claro que la ausencia de Rodrigo le da paso a Bellingham entre los tres atacantes, o si decide jugar con un 4-4-2, pero para mí la clave es si metes a Modric o no. Esa es la diferencia de si quieres tener el dominio del balón, quieres tener al mejor lanzador para tus delanteros, y vamos a ver lo que hace. Yo creo que van a jugar Tchouaméni, Camavinga y Valverde, pero yo metería a Modric.
Ok. Otra pregunta clásica de este tipo de partidos. ¿Quién se juega más? Hombre, Toni, si miramos la clasificación, el Barça llega con 3 puntos de ventaja. Si es capaz de ganar mañana en el Bernabéu y salir con 6 de diferencia, tal y como está jugando, sería una distancia importante ya,
Sí, bueno, la primera cuestión es que nadie va a salir campeón de liga de este partido. O sea, claro, pase lo que pase, el resultado que sea que haya, ¿no? Queda muchísimo por delante y al final es un clásico que vivimos con pasión y nada más que eso. En cuanto al factor, digamos, anímico, como te refieres, ¿no? El del momento, hombre, el Barça va con los deberes hechos y además juega fuera. O sea, lo normal en el Bernabéu será que gane el Real Madrid. Cualquier resultado que no sea la victoria del Real Madrid quiere decir que el Barça sale reforzado, con lo cual digamos que el Barça va sin presión y que si para algún lado va la necesidad de ganar es para el Bernabéu.
Que queda muchísimo por delante todavía, Elías, pero bueno, un poquito más de presión para el Madrid, ¿o que mañana, teniendo en cuenta también que juega en su campo?
Muchísima más, no un poquito. Para mí, por eso que llama Tony, el juego de las expectativas, si el Real Madrid de Mbappé viene al Barcelona y se pone a 6 puntos en su propio campo, consiguiendo sacarle una victoria y dejando todas las dudas, que ya sabemos que ahora, antes las crisis antiguamente tenías que perder 3 partidos, salvo que pierdas uno ya es suficiente. Si no pierdes contra el Barça en tu casa y te dejas 6 puntos, yo creo que al Madrid le deja tocado.
Muy bien. Bueno, pues siempre hacemos los viernes, ya lo sabe Tony, Elías, siempre hacemos aquí la quiniela de la jornada y hoy, bueno, solo tenemos un partido en la quiniela, que es el clásico de mañana, así que os pido un signo. ¿Qué te pongo, Tony?
Un 2.
Ah, ya lo tenía apuntado. Elías, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué te pongo en la quiniela?
Ponme un 1.
Un 1.
Creo que va a pasar.
Vale.
2-1 para Madrid.
Perfecto. Pues vamos a ver qué pasa, amigos. Tony Fresh, Elías Israel, gracias por estar en Sportscope y a disfrutar del partido, ¿eh?
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo, caballo y ve. Seguim.
Tiempo de juego, al número 1 de l'esport.
Hansi Flick supera amb bona nota la prova del Bayern. Ara, a la sal del Bernabéu. Continueu gaudint del millor futbol del món amb l'equip líder de la ràdio.
Y estaban pensando, Senabre, si para Madrid, cuando como han jugado hoy los titulares, mantendrá o habrá cambios.
Yo creo que mantendrá y el resto, desde luego, hoy se han ganado.
Fermín se lo ha ganado también.
Sí, sí.
Tiempo de juego. Aquest dissabte toca clàssic. Des del Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Olivero, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Mateu Laor.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qui en diria que esto no sería una tontería, una mala noche que siempre se olvida.
3 i 42 minuts de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol, que obre avui la jornada primera. Rep el Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat. Saludo al Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A veure què passa, eh? 2 equips que arriben ferits, eh? L'Espanyol després de perdre contra l'Atlètic Club, el Sevilla després de caure golejat contra el Barça. A veure què passa.
Dels 10 punts que té l'Espanyol, 9 els ha aconseguit a casa, així que ens hem de fer forts a Cornellà al Prat, tenint en compte que fora de casa de moment està costant molt. Ja l'equip està concentrat des del migdia a l'hotel habitual, a Sant Just, amb uns convocats que són els habituals. Torna Puado, que jo penso que pot ser titular, tot i que tinc dubtes, que arrisqui amb el capità blanquiblau, i la baixa de Grajera, que serà, doncs farà que canviï el centre del camp amb Crali i Pol Lozano al mig centre. En definitiva, un partit importantíssim per Manolo González, per la realitat d'aquest equip, que és aquesta segons l'entrenador blanquiblau.
Yo creo que la realidad la entiende socios, aficionados, todos. Si tú eres del Español, te fastidia. Pero al momento que pierdes, te toca las narices. Porque dices, hostia, si yo soy del Español, yo quiero que mi equipo gane siempre. Y no le expliques a la gente, no le expliques que no hay dinero para fichar, no le expliques historias, porque la gente quiere que su equipo gane. Por eso yo tampoco le doy muchas vueltas a eso. También porque hay gente que le interesa centrarse en esa derrota y meter mierda con esa derrota. Entonces, la realidad de muchos equipos es que para salvarse van a tener que sudar tinta. Y lo que tenemos que hacer nosotros es estar al margen de esto y que, bueno, y lo que te he dicho antes, que la gente mañana se vaya orgullosa de su equipo a su casa, si puede ser.
Amb Joan García a la porteria, Omar Cumbula, Cabrera, Carlos Romero en defensa, Keral Lozano, amb Tejero i Jofre a les bandes, Cardona, i a dalt tinc aquest dubte, si juga Puado, juga Béliz o juga Kedira. Ahir li va fer un petit pal a Béliz, a l'entrenador blanquiblau. Un entrenador que espera que la ràbia que tingui l'equip després de la derrota de Sant Mamés es tradueixi en una victòria aquest vespre a Cornellà.
Yo creo que con rabia. Estamos todos con rabia, deseando que llegue el partido de mañana para cambiar la imagen del otro día y bueno, al menos lo que digo siempre, que tú te puedes ir a tu casa con la cabeza alta. Lo que hemos conseguido, que hay una cosa que creo que sí que es buena, es que yo creo que nadie del entorno esperaba un partido como el que se dio la semana pasada en Bilbao, pero nadie espera que el equipo no dé la cara, y yo veo el equipo concienciado para mañana, por lo menos, ya te digo, salir a competir, salir a dejarse la vida y obviamente ganar también. Sí.
I davant el Sevilla, que ve de ser golejat a Montjuïc, amb Pedrosa a la lateral esquerra, que es prepari els taps per les orelles, perquè torna per primera vegada a Can Perico, així que un García Pimienta que només té 2 punts més que l'Espanyol. És un duel per tot lo baix i serà un partit especial per la Curva, que entrarà a l'estadi 12 minuts tard per protestar per allò dels horaris indecents al món del futbol, com el d'aquesta nit, que en principi plourà i farà mal temps a Cornellà des de les 9. Ho explicarem al Tiempo de Juego, com també aplaudirem, com sempre, al minut 16 en record d'Antonio Puerta i al minut 21 en record de l'etern capità espanyolista Dani Jarque.
Sí, senyor, i ben fort. Quique, gràcies, que hi hagi sort, eh?
Sort, bona tarda, ciao.
Bona tarda, 3:15, el Girona jugarà demà a la tarda al camp de la Unió Deportiva Las Palmas. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda a tothom. 6:45, en un partit molt important, perquè ja ho venim apuntant, més val que guanyi el Girona, que si no començarà a mirar més cap a baix que no cap amunt, però tenim moltes baixes, té moltes sí, baixes.
Continuen Girona, moltes baixes al Girona.
Sí, mira, d'aquí una estona, en 15 minuts, surt l'expedició del Girona, és una llista de 20 convocats, surt cap a Las Palmas, són 9 lesionats. Es confirma el que us venim explicant aquí. El dilluns, ja a la prèvia de la Lliga de Campions, us explicàvem que Dalibin entrenava amb el grup i s'ha confirmat que el reservava Mitchell pel partit davant l'Eslovan de Bratislava, però que torna, recupera a Blin. Tampoc, dic quan a número, li serveix de molt, sí, en quant a la peça i el que suposa Dalí Blin, perquè surt un, entra un altre. Ivan Martín, dels 2 lesionats que van acabar el partit de Champions, Ivan Martín ja va demanar el canvi, vèiem que tenia una lesió, deia Mitchell a la roda de premsa posterior, petit trencament muscular, 2-3 setmanes de baixa. Van de Beek, ja vam explicar durant la transmissió a Tiempo de Juego i després, que era més per precaució, és a dir, que es manté a la llista. Misehui, que saps no està inscrit a la Champions, doncs torna per poder jugar, i crec que demà pot tenir minuts Misehui. 2 documents de la roda de premsa prèvia de Mitchell. Un, del que vol fer hi ha un canvi en l'organització de l'equip. Escolta, Mitchell.
Després d'aquesta aturada hem de mirar una mica més a mig plaç. Mirar partit a partit és difícil i hem tingut moltes lesions. Penso en nosaltres, en com fem les coses. Sé que és difícil fer una alineació pensant en un altre partit, però hem de fer-lo.
És a dir, canviem el partido a partido i el dia a dia en mirar una mica més en l'horitzó. Aquí ve sobretot pel tema de la càrrega de partits, de jugadors com Yangel Herrera, que en els últims 29-30 dies ha jugat entre Girona i selecció 9 partits. I no tanca la porta Mitchell a fitxar en el mercat d'hivern.
Jo penso que la plantilla és molt top i tenim jugadors en totes les posicions. Penso que el mercat d'hivern està molt, molt lluny. Espero recuperar a la gent el més aviat possible. He de mirar què hem fet o què hem de fer per millorar. Després veurem si arriba el mercat d'hivern i estem fotuts com ara. Segur que el club pensarà en donar una solució.
Ja ha pensat el club en això. Misehui està inscrit amb el filial. Per què? Perquè 2-3 fitxes quedin alliberades per poder fer això, reforçar l'equip si és que ho necessita. Ara mateix ho necessita de cara al mercat d'hivern. Es va perdre davant la Reial Societat, es va guanyar sumant els primers punts davant l'Eslovan de Bratislava a la Lliga de Campions, a veure si pot enllaçar 2 victòries seguides, que recorda que la setmana vinent li entra una tercera competició al Girona, que és la Copa del Rei a Extremadura.
Molt bé, sort també pel Girona demà al camp de Las Palmas. No hi ha Lliga Femenina aquest cap de setmana perquè juga la selecció espanyola. Té partit amistós aquesta nit a les 10 al Mendralejo, a Badajoz, contra Canadà. Anem cap allà amb l'Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Esta noche a las 10 jugamos el primero de esos 2 partidos amistosos que tiene España en esta ventana internacional. Esta noche en el Francisco de la Era de Almendralejo, el primero ante Canadá y el segundo el próximo martes en Vicenza ante Italia. La noticia en España han sido las molestias en el aductor que sintió ayer durante el entrenamiento matutino Laia Alexandri, la futbolista del Manchester City, que ha viajado pero que evidentemente, y a la espera de ver cómo evoluciona, será descartada para el partido de esta noche. Silvia Lloris, la defensa del Atlético de Madrid, se sumó a la concentración por este motivo y podría partir de inicio en defensa junto a Laia Codina, aunque lo lógico sería que María Méndez, la futbolista del Real Madrid, formara pareja en el centro de la defensa con la del Arsenal. Recuerdo que no están las barcelonistas titularísimas, Aitana Bonmatí, que presumiblemente el lunes recibirá su segundo balón de de Oro en París, ni Irene Paredes ni Salma Parayuelo. Es el primer encuentro después del fracaso de los Juegos Olímpicos este verano y se va a disputar desde las 10 de la noche.
Gracias, Andrea, desde Badajoz y a la primera ref, Gil, ¿qué tenim?
La jornada número 10, amb un nou test de qualitat per l'Andorra, cinquè classificat que rep la visita del tercer, la Reial Societat B. El secret per Ferran Costa, el tècnic, està molt clar, fer-se força al Nacional.
Un partit important perquè és l'immediat. A casa ens volem fer molt forts. Aquest any encara no coneixem la derrota. Em sembla que són 6 o 7 partits els que portem al Nacional sense perdre. I això volem fer que segueixi creixent. Per nosaltres el jugar a casa és important, considerem que hem de fer del Nacional un fortí i entrar al partit amb aquesta energia i aquesta determinació per guanyar els 3 punts, que és el que volem.
Demà a 2:00 PM, un horari una mica estrany, Real Unión de Irún, Nàstic, el Nàstic que arrenca la jornada 6è, i diumenge a 2:00 PM arriba el Johan per jugar contra el Barça Atlètic al Baracaldo, quart classificat.
9 minuts i les 4, fins aquí el futbol, de seguida més.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid, de Vini, Paco, firmas el empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions, otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Y vamos a escuchar de forma buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juan Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Anem al bàsquet, Albert, que sí. Tenim partit d'Eurolliga avui al Palau. Visita al Palau l'ASVEL Villeurbanne.
Sí, a 9:15, 20:30, és el primer dels 3 partits seguits entre totes les competicions que té el Barça lluny de casa, lluny del Palau Blaugrana, però és el primer partit, sobretot, sense el lesionat Nicola Provítola. Recordem que també està de baixa Joel Parra. Escoltàvem a Joan Peñarroya ahir parlant de què pot fer, què ha de fer, què farà el Barça, que és anar al mercat, sempre ha de sondejar el mercat, però intentar incorporar alguna peça sense pressa. No té pressa el conjunt blaugrana. Avui sentim el vestidor per parlar de l'absència i de com suplir aquesta baixa. Juan Núñez.
Yo creo que no solo los bases, sino todos tenemos que dar un pasito adelante. Tenemos que entender que es una baja sensible, pero que seguimos teniendo un gran equipo y que podemos seguir ganando partidos. Entonces creo que tenemos que seguir juntos, unirnos más si cabe y ganar partidos.
Un rival a priori assequible, després s'ha de jugar en aquest procés que té el Barça d'acabar d'encaixar totes les peces i amb l'afegit de la lesió d'un jugador fonamental com és la Provítola. 3 victòries pel Barça, 2 per un ASVEL Villeurbanne. 20:30 el partit al Palau Blaugrana. Allà hi serem per explicar-ho al Tiempo de Juego aquí a COPE.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Del bàsquet a l'handbol, que continua el Barça, d'Antonio Carlos Ortega, intractable a la Champions. Ahir, nova victòria, aquesta vegada sobre el Magdeburg, un equip dels més potents de la competició. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Sí, sigue con paso firme en Champions. Ayer consiguió ante el Magdeburgo la sexta victoria en 6 partidos, 32-26, lo que le deja líder en solitario de grupo, con 4 puntos más que el Nantes, segundo, y 5 respecto al Aalborg, que es tercero, lo cual le acerca al objetivo de acabar entre los dos primeros al final de esta fase y entrar directamente en cuartos de final. El partido fue un monólogo azulgrana, desde el principio destacando una vez más Nilsson en la portería y los canteranos Ariño, Sikusa y Aleix Gómez, máximo anotador con 8 tantos. A falta de 10 minutos, el Magdeburgo reservó a titulares pensando en la Bundesliga y renunciando a cualquier posibilidad de remontada. El técnico del Barça, Carlos Ortega, muy satisfecho con esta racha del equipo.
Ahí estamos satisfechos del partido realizado hoy, ¿no? Ante un gran equipo, ante un equipo que es muy difícil doblegarlo, que es muy difícil sacarlo del partido siempre, tiene mucho mérito este rival. Muy contento del resultado, estamos con 6 de 6 en el supuestamente el grupo súper difícil. Dice mucho el equipo, del trabajo, este equipo tiene mucha visión y queremos seguir en esta línea.
Próximo partido, jueves, Nantes-Barça, es decir, segundo contra primero.
I atenció, que en hoquei patins tenim Copa Continental aquest cap de setmana amb l'Igualada, Portugal.
Sí, el Igualada, que juega esta tarde, el domingo por la tarde, las semifinales de la Copa Continental.
Mañana, ¿no? Mañana sábado, ¿no?
Mañana sábado, las semifinales contra la Copa Continental contra el Oliverense portugués. El equipo catalán es el actual campeón de la Copa WSE, antigua SERS. Y el portugués es el subcampeón de la Champions y anfitrión de esta final a 4. La pasada temporada, los de la Noia rompieron una sequía de 25 años sin levantar ningún título continental tras haber sido 6 veces campeón de Europa y 2 veces ganador de la Copa Continental. La última la ganó en el 1999. Respecto al año pasado, tiene bajas importantes: Nil Cervera, fichado por el Liceo, y la de Gerard Riva, que ha ido al Balsano italiano. Marc Muntaner és el tècnic de l'Igualada.
Vam ser un dels millors equips del món. Anem allà amb tota l'il·lusió del món a disfrutar d'aquest premi que ens vam guanyar la temporada passada. Nosaltres hem començat un projecte nou aquest any amb molts jugadors diferents i penso que experiències així els hi pot anar bé per créixer com a equip i veure com estem davant d'un rival tan gran i tan professional com és l'Oliverense.
Mañana a las 7, Igualada Oliverense. La otra semifinal enfrenta al Sporting de Lisboa, campeón de Europa, y el Folónica, subcampeón de la WSE. La final el domingo a las 4. Y también el domingo, por cierto, ahora ya fuera de competición internacional, se juega un siempre interesante Liceo-Barça de la Hockey Liga.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Tenim molt de motor també aquest cap de setmana, motos i cotxes, motos a Tailàndia, la cursa de MotoGP diumenge a les 9 del matí. Marc Márquez ha estat el més ràpid als entrenaments d'avui.
Esa es la intención, de cada vez estar más preparado para poder luchar por el Mundial. Eso, el siguiente Mundial será el año que viene, y si queremos tener alguna posibilidad o tener esa confianza, tenemos que acabar bien este 2024, y es lo que estamos intentando, buscar esa constancia, buscar esa velocidad cuando lo sintamos, como hicimos en Phillip Island, y a ver si aquí podemos mostrar otra vez esa velocidad para estar en el podio.
Motos a Tailàndia, tenim Fórmula 1 a Mèxic, la cursa diumenge a les 9 de la nit, i tant com una altra previsió, futbol sala, diumenge a les 5 de la tarda tenim derbi a la Lliga, Santa Coloma-Barça.
Hail, superstar!
Insistim, no signes l'empat, no?
No.
No, és que...
Tu?
Jo sí. Més no. Escoltant Ancelotti, eh? És que no sé... Ara mateix, què té pel cap el tècnic italià? Perquè intenta tocar moltes coses alhora i, clar, passa el que passa quan està contestant, en teoria, a una pregunta a la roda de premsa.
Creo que la idea de hacer preparar una estrategia muy clara, muy sencilla...
Hola, ¿qué le ha pasado?
Nada más. No es... Esto es un tipo de partido...
No estás entrat, ¿eh?
Sentir, després te cuento una cosa, perquè estoy pensando otra cosa.
També que dispers, Ancelotti.
Sí. Ja t'he dit que no l'he vist molt centrat. Jo crec que li està donant voltes. Melchor t'ha dit que no, però li està donant voltes al tema de Militao a la dreta per aturar a Rafinha. Va, rematem això. Més males notícies pel Girona, perquè Sandro sí arriba a les Palmes Girona de demà, l'equip Gran Canari, mentre que Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha dit que des del minut 1 el pensament era una única edició de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona. Valldori, lo mejor en lo personal, lo peor en lo deportivo, el lunes no vengo.
Les enquestes, en clau Barça, guanya o no guanya el clàssic? Creieu que sí que el guanya la majoria, el 69%. En clau espanyol, li guanya o no aquesta nit al Sevilla? Creieu que guanya l'espanyol també la majoria, el 63%. I en clau Girona, la mateixa pregunta. Guanya demà al camp de la Unió Deportiva Les Palmes? En aquest cas, creieu que no guanya la majoria, el 56% dels que esteu votant. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Bon clàssic!